El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Dos quarts de 10 del matí, estan escoltant la tertúlia del Gall del Monestir, de moment en companyia de la Maria Sansa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I del Pasqual Dussó, molt bon dia. El Joan Ramon Almadàs, entenc, pel que m'ha avisat per telèfon, que arribarà així justet a l'hora.
Li donarem la benvinguda quan arribi, no?
Exactament. Ja saben que comencem més tard aquestes tertúlies durant la campanya electoral, perquè des de les 9, avui sentíem l'entrevista en Comú Podem, el Ramon Gutiérrez. Cada dia tenim una entrevista fins aquest divendres. Dimecres que ve tindrem el debat d'aquí a la casa amb les formacions polítiques i ja el dia 26 ens plantarem a les eleccions amb un Sant Joan pel mig, una jornada de reflexió per alguns més festives de l'habitual segurament, però aquest és el calendari que tenim enguany. Ja veurem com va la cosa, tenim força missatges creuats. Vam tenir el debat dilluns, jo no sé si vosaltres el vau veure, el debat a 4, l'únic debat a 4 de la campanya. Si
jo el vaig veure fent zàping, estones, perquè jo que sóc una fan de la política, els debats tota la vida els he trobat superavorrits. Però el vaig veure estones.
Jo no sé si aquí s'han cuat o us ha tocat alguna vegada en els debats.
Sí.
Jo a la Maria la recordo quan jo estava a la tele d'haver vingut d'analista. Sí. El Pasqual em sembla que també has vingut d'analista alguna nit electoral, si no recordo malament.
Sí.
La Maria també. Però debats, tu sí que n'hi has fet? Aquí s'han cuat?
Jo n'he fet un o dos quan jo era candidata a les municipals i coincidíem que hi havia algunes eleccions pel mig. De fet, els debats que es fan amb una població, jo els trobo molt més divertits,
sí,
perquè tots ens coneixem, els que estem a dalt de la taula i els que estan a baix de la taula,
sí,
perquè sempre som els mateixos a tot arreu. I per tant, a veure, no t'atreveixes a dir segons què. Jo els debats que fan a la televisió els trobo encorsetats. A veure, i per tant, els que els escoltem des del silló de casa, si tenim alguna cosa divertida per veure, doncs ens podem divertir bevent alguna cosa, però són bastant avorrits. Jo he vist algun debat, encara que no l'entenc gaire, però puc seguir, de candidats americans, i són com molt més dinàmics, molt més fluïts, molt més,
sí,
que diuen coses de programa electoral. El debat a 4, ningú va dir res del seu programa electoral, pràcticament, ningú. Però el debat que vam fer aquí, que no sé si era 8TV o TV3, un que vam fer aquí amb els candidats d'aquí, era igual d'avorrit.
Sí, sí.
Jo el desembre sí que recordo un que va ser, jo crec, un pèl diferent i crec que s'ha sortit una mica de normalitat, va ser la TV3 amb la Mònica Terribas, en el que van proposar uns canvis, creuament de respostes, per exemple, que trobo que va ser almenys una posada en escena diferent per suposo, per fer una mica més atractiu, tot i que nosaltres, potser des dels mitjans de comunicació o des de l'anàlisi de la política, diem, home, són un pèl avorrits, sí que és que té una audiència força alta. En el total d'audiència acumulada aquella nit, déu-n'hi-do la gent que hi està atenta.
Per tant, Ai, perdona, Pasqual.
No,
Pasqual.
No, jo em preguntaves d'allò, jo com a mínim recordo ara dos debats, un quan estava de cap de llista, l'any 82, que va ser quan es va inaugurar pràcticament Ràdio Sant Cugat, que es va fer a Can Magaroles, i llavors hi havia de representant socialista, que hi havia l'Oriol Nicolau,
sí,
i recordo, a més, jo era molt naïf, i llavors van dir, una de les preguntes que portava el presentador, era dir, què és el primer que fareu quan arribeu a l'Ajuntament? I jo, des de la meva ingenuïtat, per dir-ho així, vaig dir, jo el primer que faré serà donar-li les gràcies a l'Àngel Casas per temps de dedicació que hi ha... Bueno, quan vaig... No, jo l'Àngel Casas, que som companys de professió, me'l trobava al tren i em deia l'atabalat que anava, i a mi aquell senyor, doncs jo vivia les seves... I dic, jo el primer que faria seria donar-li les gràcies a l'Àngel Casas.
I et van dir alguna cosa des del partit, o què?
A partir d'aquest moment, el Vilaró i tots els altres van anar dient, bueno, jo també, perquè no sé què, no sé quantos. Però al sortir jo des del partit, però com se t'ocorre? Noi, és el que em va
sortir... Home, era el contrincant, no?
A veure, però...
Veí, col·lega, entenc,
érem no sé què, vull dir, jo crec que...
I rivals.
Sí, però era una persona que estava angoixada perquè treballava i estava a l'alcaldia, estava angoixada pels temes del poble, i jo crec que és un tema que tots els ciutadans... Perdó, ho dic
així. Sí, sí, sí.
Tots els ciutadans hauríem d'agrair el temps que dediquen els polítics, o almenys els polítics locals, dedicàvem, perquè potser els polítics abans eren un pèl diferents dels ara, però vull dir...
D'entrada tots treballàvem i fèiem política amb
hores i mànigues. I mans i mànigues per poder d'allò. I llavors jo crec que és un tema... Bueno, pues, va ser una frase molt desafortunada, es veu. I l'altra recordo aquí a la Casa de Cultura que un d'Esquerra Republicana anava preguntant on érem nascuts cadascú de nosaltres. I on érem nascuts, ho deia, perquè els de Sant Cugat, i jo sóc vingut de Barcelona, per dir-ho així, els de Sant Cugat presumien de tenir el paladar negre, era com els gossos de raça.
El pedigrí.
Ah, el pedigrí. Uh-huh. Tu no... no tu, i em va descol·locar la pregunta d'aquest, d'allò, dient-me d'on era, però sóc de Tortosa, jo què vols que digui? No tinc el paladar negre com tenen tots els que són de Sant Cugat de tota la vida. O sigui que hi ha anècdotes que, bueno, que poden ser divertides.
Mm-hmm. Doncs saludem el Joan Ramon Almadàs.
Què tal, benvinguts, perdoneu el retard.
No passa res. Comentaven, a més, l'any 82, aquest primer que comentaves, sí, quan vas agrair la tasca feta per l'Àngel Casas, l'any 82 fa una setmana que, no, dilluns celebràvem nosaltres el 34è aniversari de la ràdio.
Sí, que
devia ser possible.
Era la primera, sí, sí. El primer
estàvem tots a la inauguració,
Perdó?
Estàvem a la inauguració.
Sí. I era el primer acte que va fer així d'allò, amb cables per tot arreu, no reunia, però va ser molt interessant.
Els cables continuen,
No, però ara estan...
Però l'edifici és un altre.
Sí.
Ara estan tapats per les taules i tot allò, però donar un aspecte de provisionalitat. Però, com deia, també jo crec que anàvem tots amb aquella ingenuïtat, amb aquella sinceritat, que és el que exactament jo crec que, per això deia la Maria, que els debats són tan avorrits. Primer, estan excessivament ordenats, estan excessivament, he de dir, i no sé, la Maria, suposo que també, a mi no m'havia preparat ningú per anar al debat.
No, a mi tampoc.
En canvi, ara els veus amb un faristol ple de fitxes, ple de dades, i jo arribaves allà i deies el que et sortia del cor.
També us diré que jo crec que a nivell local també això canvia. Jo crec que la gent té més apamat a nivell local, sobretot els regidors, si són actius dins de l'Ajuntament, si tenen representació, vull dir. Crec que a nivell de discurs tenen molt més interioritzat el que passa a la ciutat, en els debats locals, sobretot.
Sí, és el que dèiem abans, els debats locals són diferents.
Sí, jo per exemple he moderat alguns debats locals de candidats aquí a Sant Cugat, i home, el que diuen Pasqual és veritat, que clar, no estan tan preparats, sobretot segons quins candidats de l'oposició, perquè el del govern, com deia el Joan Miquel, més o menys ja està acostumat, clar, perquè porta potser 4 anys dedicant-se a això i per tant té el discurs interioritzat, però clar, a vegades enganxes a segons quin candidat de l'oposició parlar, m'ho invento, de serveis socials a Mirassol i fica una cara de pòquer pobret o pobreta, que però vaja, que és normal.
Però Déu-n'hi-do, també.
No, clar, home, també depèn, i a vegades amb aquest tipus de debats veus molt quin candidat, diguem, s'ho creu o està més per les coses de la ciutat, i quin potser l'han col·locat allà des de dalt de tot el partit o perquè li ha vingut de gust passar la primera línia, però amb aquests debats es veu realment quins coneixen prou la ciutat i els seus problemes, i 15 potser estan allà perquè toca.
No sé si vas mirar el debat de dilluns.
Vaig veure un tros.
Parlant del tema preparat, sí. Em sembla que se li feia un petit al latril al Mariano Rajoy perquè estava ple de pòstits.
Sí.
Deien d'enganxines, deien. Sí, sí. No sé si també cadascú té el seu mètode per preparar-ho.
Ja, vaig veure poc, senzillament un trosset per poder jutjar, i després veus tots els resums i tot plegat. Home, sempre els debats aquests de Televisió Espanyola m'han semblat una miqueta... No sé,
aquest és de l'Acadèmia.
Què?
Aquest és el de l'Acadèmia.
Bueno, però és veritat, més es passava a més llocs. Però igualment, no sé, com una mica viatge al passat, O sigui, l'estètica i tot plegat. I jo no entenc encara com, segons quins candidats, en segons quines eleccions, estan empenyats en treure cartellets.
Sí.
Que no es veuen per la tele.
Per res.
Sisplau, però un moment, sembla mentida que en tants debats i tanta història d'això, ningú no els hagi dit, quan no s'equivoquen fent les sumes, que treure cartellets no és una bona política televisiva, al contrari. Vull dir, busca't una frase interessant, busca't una gesticulació interessant, però no això.
Saps què passa? Perdona que et talli. Jo, en el món de la política, jo abans deia que sóc una fan de la política des de que era petita, en el món de la política trobo que estem perdent... jo em poso dels nervis quan veig algú que intervé en un ple municipal llegint.
Sí.
Em poso dels nervis. A mi, amb els 20 anys que he estat a l'Ajuntament, sembla que no m'heu vist mai llegir un paper.
Però tothom té aquesta facilitat,
bueno, pues que es dediquin a una altra cosa,
no,
que es dediquin a vendre xurros.
Home, és, jo crec que és... dependrà també de la moció, quan hi ha de les...
Una cosa és una moció... Ei, ja, ja. Al tant, una cosa... Un...
Però... Vale, tu dius el debat,
el
no?
El debat, després, la intervenció posterior... directa, vale, vale. És igual, o en el Parlament, veus persones superavorrides en el Parlament, que n'aprenguin.
Però a vegades tampoc és, per plens municipals i també experiència de veure-ho, clar, tornem a l'oposició. Hi ha oposició a vegades que són dos regidors, tres regidors, i han de controlar absolutament tot el ventall de temes que el govern aquí s'ha jugat.
O un regidor.
Vull dir, a l'anterior legislatura hi havia més de 10 regidors de Convergència i Unió i hi havia partits que tenien dos regidors a l'oposició. Per tant, aquests dos regidors... Doncs s'han de repartir tots els temes, i s'han de repartir, clar, policia, s'han de repartir en festes i cultura, s'han de repartir serveis socials, urbanisme, i per tant, si hi ha algun, que potser el seu és la cultura, doncs potser això t'ho pot dir, diguem, de memòria, perquè té el discurs après. Ara bé, si pobre home o pobra dona li ha tocat encarregar-se també dels serveis socials i no és el seu, doncs jo trobo normal que s'ho apunti i a més que es prepari mínimament la intervenció tenint en compte el que diran els altres.
No estava en aquesta línia, estava en la línia més del debat polític es fa, per exemple, jo què sé, quan hi ha pressupostos o quan hi ha una cosa que tothom porta més o menys preparada. Perquè, a veure, els que tenen un o dos regidors, almenys jo parlo del meu partit polític, tenen equips de gent a darrere que els assessora amb els equips de gent, vol dir militants, que els assessoren amb aquells, no
sí,
saben.
Sí, però els assessoren, però quan estàs allà a la palestra ets aquell, sí, ets sí, un o ets dos. Sí, sí. I per tant, per molt assessorat que estiguis i per molt après que t'ho hagin o per molt mastegat que t'ho hagin deixat, t'estàs enfrontant tu amb el ple i ara no només amb el que tu havies preparat o t'havien preparat, sinó amb les respostes dels altres. Sí. Per tant, aquesta improvisació és normal. Jo, per exemple, no soc de números, doncs si estic en un debat de pressupostos potser em perdria amb aquestes coses.
Jo crec que la Maria es referia a fer una aportació tota per escrit. Jo crec que, evidentment, quan estàs a la sala de comissions, perquè, clar, aquest 1 o 2 van de bòlit, perquè si hi ha 20 punts a l'ordre del dia, doncs han d'estar a les comissions informatives.
Només que siguis 4 o 5 ja vas de bòlit.
Ja vas de bòlit. Que això la gent no ho veu, perquè diuen, no, només fan així, s'aixequen un dit, i és el moment que hi ha una tasca darrere important. Però això, quan, bueno, almenys el que jo feia, que és vas a l'expedient, prens 4 notes, o 5 o 18, i llavors sobre aquelles 4 o 5 notes, per no, perquè és com pots vestir el discurs. Però, clar, portar-te el discurs per escrit, jo crec que, en el fons, representa una manca de seguretat per part teva.
També. És que pot ser-ho, clar, pot ser-ho, perquè clar. És que la seguretat de parlar dels sistemes no la tens.
De tota manera, sigui per escrit, o sigui amb notes, o sigui verbalitzat per les bones, lo important és el que diguin. Perquè, de vegades, després de tot això, d'allò no han dit res.
I tornant al principi...
Sí.
El tema del pedigrí, del paladar i de totes aquestes coses... que avui en dia m'imagino que trobar polítics que estiguin a l'Ajuntament, que visquin o que siguin de tota la vida a Sant Cugat, bueno, ja en tenim que ni tan sols viuen,
però és molt
no sé si ara ha canviat
això.
O no.
No sé, penso que el refereixes, diria que torna a viure aquí.
Ja s'ha fet, la mudança? Vale. Bueno, no, igualment, és que fins i tot vull dir, vam estar un temps, em sembla que l'alcalde Rubí vivia a Sant Cugat, no?
I l'alcalde de Barcelona, el Narcís Serra, vivia aquí a Sant Cugat.
Per això et dic, vull dir que... és possible, home. No
l'alcaldessa de Rubí podria ser.
No, sí.
L'alcaldessa, Bonaventura, em sembla que havia estat vivint i després va tornar.
A veure, vivia aquí, però vivia a la Franja, eh?
Ah, sí, és veritat.
Vivia a la Franja.
Sí. Bueno, és igual, que on vaig és que... No, si tu tens la sort o la desgràcia de tenir la casa fora del municipi on ets regidor, home, diguem que no queda bé... però tu pots seguir vinculat al poble al màxim i jo què sé, anar cada dia, per exemple, si vens cada dia a treballar aquí, si fas la vida aquí, després te'n vas dormir en un altre lloc, doncs bé que pots saber del tema. I bé que pots haver nascut a Tortosa, a la Seu, com tenim alguna regidora, o vés a saber on.
Però mira, això també, si no m'erra la memòria i no pronunciaré el nom per no equivocar-me, però diria que una cocapital d'aquí... durant un cert temps un dels alcaldes va viure a Mata de Pere, la gent es va emprenyar
i Terrassa vivia a Mata de Pere.
Lògicament van tornar a canviar el domicili.
Però de totes maneres pensa que Mata de Pere és com si aquí vius a Vall d'Oreig,
Ja, però ja, segueix, és un altre municipi,
sí.
I Vall d'Oreig, fins que algú no tingui, els tingui prou ben posats per fer el referèndum d'independència, seguirà sent part de Sant Cugat.
Jo trobo molt pitjor que l'exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet visqués a Sarrià-Sant Gervasi.
Sí, bueno.
És que trobo...
Està clar que fa llets.
Ser de Terrassa.
I hi ha molta gent...
Ser alcalde de Terrassa i viure a Mata de Pere no és tan desafortunat com ser alcalde socialista Santa Coloma de Gramenet i m'estic dient un alcalde socialista,
Estàs dient per l'aspecte també social.
I perquè, evidentment.
Perquè no deixa de ser, això eren els arguments dels veïns, no deixa de ser un veí.
Clar.
O hauria de ser un veí, no? Un veí amb...
Sí, sí, sí.
Amb molta responsabilitat, però no deixa de ser un veí. Si vius en una altra ciutat, i això ho hem vist no només aquí, jo crec que és una reivindicació que ha fet molta gent, no pots entendre segurament la majoria de problemàtiques que hi ha en una ciutat, entenc jo, i crec que això en comparteix molta gent.
Jo el dia aquest del debat tenia assaig, que els assaigs sembla que no, però les nits m'ocupen 3 o 4 dies a la setmana, i només vaig veure al final quan parlaven de Catalunya, quan vaig arribar a casa vaig posar-lo.
Sí, la pinzellada de Catalunya.
La pinzellada de Catalunya.
A veure, no van parlar del País Basc ni d'Andalusia.
A mi en els debats aquests, com que no sóc sociòleg ni res que se li sembli, pues tampoc només sento el que diuen. Després dius amb la posició, la postura, no veus que porta l'americana descordada, això vol dir que és un tio obert, la portava acordada, perquè jo aquestes coses no les sé.
Això són coses que els periodistes fan per omplir segons quins espais de segons quins programes.
El mateix, no sé si havíeu vist en temps remots a la boxa, i deia, ganau por puntos, jo penso que allí es repartien unes bufetades que no me'n donava compte de qui era. I aquí em diuen, el Sánchez està acabat. Bueno, jo no me'n vaig donar compte de que en aquest debat estigués acabat. Jo només vaig sentir que el Pablo Iglesias va dir que la línia vermella ja no era vermella. Dic, un moment, això sí que ho vaig entendre bé. O sigui, hi ha coses d'aquestes que les veus. O quan va dir el Rajoy que ell podia parlar de tot mentre no es parlés d'independentisme. Diu, una altra mentida. Si ja el Mas ja li va preguntar no sé què. Allò, i això ho diuen sense enrojolar-se, sense res. Vull dir, amb aquella tranquil·litat i passivitat. Llavors jo des del seient de casa... algú hauria d'intervenir, però com que el debat és tan ordenat, ha de ser tan ordenat, no s'interrompen, no diuen no sé què, i diuen, no hi ha controvèrsia.
També s'entén moltes vegades que el Joan Ramon sap que ha moderat també debats amb el tema de per poder sentir, i en aquells macrodebats en què hi ha 7 forces, per exemple...
I 10.
I 10 forces, per poder sentir almenys el posicionament o l'argumentari de cadascun, si no hi ha una mica d'ordre i no hi ha limitació de temps. La dialèctica està molt bé, però és complicat.
Llavors vens al que deia jo al principi, que és que jo del debat de 4, que no el vaig veure sencer, vaig veure trossos, no vaig saber extreure el programa polític dels 4, que és el que em suposo que m'haguessin...
És que un debat potser no és el lloc on... Home, clar que alguna cosa del programa ha de sortir, però si vols mirar i entendre el programa, en un debat, jo crec que en un debat el que es fa és veure com uns es posen contra les cordes dels altres i justament es fa trobar els forats que l'hipotètic programa no té.
Doncs tampoc saben fer-ho, això.
Bueno, una de les coses interessants que sí que, o sigui, més enllà de qui porta la corbata de quin color o de si porta un botó descordat, que és una tonteria,
però
el que sí que jo trobo més interessant, que també són lectures d'aquest tipus, és, per exemple, quantes vegades un s'ha referit a un altre. O sigui, el Todos contra Rajoy, que va ser al principi, o després, per exemple, fins quin punt Ciutadans li interessa atacar Podemos, o fins quin punt Podemos li interessa atacar els socialistes. I això sí que diu molt, per exemple, de quin tipus d'electorat van a buscar, o de quin desgast volen per òbviament, els seus interessos, i això ho trobo més interessant.
Una de les coses que els analistes han destacat del debat és la poca confrontació que va haver-hi entre el PP i Podemos. Per exemple, és a dir...
Perquè no es treuen vots els uns als altres. Ah, Podemos anirà... O sigui, Podemos treure vots als socialistes.
Són els extrems en el que poden criticar més l'un de l'altre, un posicionament o una idea.
Però si un ha de votar al PP, no anirà a votar Podemos. Per tant, el PP no ha de perdre temps criticant a Podemos, sinó que potser ha de perdre temps criticant a Ciutadans, que és el que li pot treure vots, o criticant al PSOE, que és el seu, se suposa, rival històric, fins que no hi hagi el sorpassa, si és que l'hi ha.
Però tu, Joan Ramon, deies uns posen contra les cordes els altres, i jo és que el que crec és que seria uns programes es posen contra els altres programes, no a les persones, però és que al final acaba havent-hi afectacions personals. Per exemple, el Rivera li anava dient a l'Iglesias que estava molt nerviós. Vostè està molt nerviós. Crec que és una cosa que no... En el llenguatge dels senyors això no hauria d'existir.
No aporta res.
Però no. És que això no és el llenguatge dels senyors, això és la guerra. Va.
Vostè està molt nerviós i l'altre...
Però és que és la guerra. Tu, no, en aquest...
O quan intervenia, perdó, el Pedro Sánchez, l'Iglesias anava ronronant per sota, allò que anava distorsionant...
Sí. Jo que remugava sovint, eh? Vull dir, no només amb el...
Sí.
Això recordo a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, quan era el Romeva el que anava a molts debats, també li passava que ell estava acostumat a uns formats que no eren de tanta confrontació i sempre com demanava permís a la Senyo, que era l'altre Ribas, que a mi m'ha criticat no sé què, que jo no he dit això.
L'ordre parlamentari europeu, no?
Clar, i potser no estava acostumat a aquest tipus de formats, i hi ha gent, com l'Albiol, per exemple, que se sentia molt més còmode amb aquest debat, diguem, més de castanyes i de guerra.
De tertulià, debat de tertulià.
Sí. I per tant això, clar, això, el que busquen, m'imagino, jo no sóc ni analista ni psicòleg de debats, però quan tu, allò que deia el posar contra les cordes, potser en aquell debat el Romeva va sortir perjudicat. Per què? Doncs perquè no es va adaptar al format. Ja. I en canvi l'Albiol va saber jugar amb aquest format, i potser el run-run de Pablo Iglesias, hi haurà gent que l'interpretarà com que no se sabia estar, i hi haurà qui l'interpretarà com que ell sabia tota l'estona que estaven dient mentides, vés a saber. Però en tot cas, això sí que és la feina, potser ja no dels analistes, sinó dels psicòlegs, de saber quina postura han d'adoptar els seus candidats per transmetre la imatge que volen els seus electors.
Tampoc sóc capaç de saber si va ser millor el del Campo Vidal o el amb aquest format amb tres periodistes.
Mira, això no un anàlisi que faig jo de precisament que a mi m'interessava també com es repartiria, sí. Això també aquí un problema que jo vaig trobar és l'encarcarament també d'aquests tres periodistes, en el sentit de que estava també tot molt regulat, tu has de parlar ara, tu has de parlar l'altre. Sí que destaco, per exemple, jo crec que també és un tema dels anys que porta presentant informatius, però l'Anna Blanco, per exemple, no llegia i se li notava un to més natural dins de la seva neutralitat absoluta de parlant i gesticulant, que és una persona que no, que precisament molta gent li valora això, que no té massa no sé com dir-ho, expressivitat, no? Però els altres dos, per exemple, quan havien d'intervenir, llegien, i em va semblar com una mica, aquí faltaven potser en comptes de tres, potser només dos, que donessin més joc, que es coneguessin potser o haguessin tingut més contacte. Jo crec que l'Anna Blanco i el Pedro Piqueras no coinciden des dels 90 o comencen des dels 90. També no sé quina, és el que deia, no sé quin, no sé, potser un Olga Viza o un Ramon, que són els dos que ho han fet, potser
un rotllo patatero.
O una persona, és que a veure, una persona, diferent fos que això que dèiem, que fossin 10, però és que una persona de poder
no,
4.
No es correspon al fet de posar un de cada grup dels principals grups de comunicació de l'Estat. No té sentit si no aporten, si realment no aporten cap visió des de cada grup de comunicació.
Però era un tema, era com els blocs electorals, però amb periodisme. Sí. Hem de ficar un dels meus?
Sí.
Per què?
No, perquè jo crec que això devia ser idea de la mateixa acadèmia després de l'últim debat que va moderar el Campo Vidal, que tothom se li va...
Sí, a braunar.
Sí, perquè precisament doncs, no el van titllar de... I mira que n'ha moderat, però just l'últim, que a més, jo crec que vam, entre les peticions dels dos, del Mariano Rajoy i del Pedro Sánchez, jo crec que el mateix realitzador, el Navarrete, que va fer aquell plató, que era blanc pràcticament,
una
realització que no hi havia ni una grua, que deia allò, que almenys, no sé, que una grua no, en una càmera que dona com més espectacularitat a un pla, no?
Sí.
No hi havia res, era tot neutre, perquè ho van demanar, es veu que van mesurar la taula, la van haver d'ampliar dos dies abans, perquè hi havia poca distància entre els dos candidats. Després d'allò jo crec que va dir, mira, sí, no, això li passem la pilota als altres.
TV3, per exemple, tant els debats com les cobertures...
El del desembre, per exemple, trobo
que està molt bé.
Aquella dinàmica que van obrir, dins del que és un debat, no ens oblidem, un debat polític, crec que vam provar alguna història nova i...
I clar, dèiem que no s'ha parlat de Catalunya, però tampoc s'ha parlat del debat que es va parlar poc de Catalunya, però en aquest tipus de debats, i ara rai que són quatre, però clar, tampoc tenen cap mena de veu ni de vot les formacions, diguem-li, perifèriques.
No, ara hi haurà una set de Televisió Espanyola, però repetirem, jo crec, una mica el format. Són set formacions, també no sé com ho articularan, però pot passar el mateix, vull dir, que la gent es quedi amb una pinzellada com va passar ara. Jo crec que també ja els anava bé no entrar potser sí. en aquest problema, eh?
Ara és Catalunya. Curiós que ho hagin vist 11 milions de persones, sí, sí, de 10 sí. milions i mig. Això vol dir que potser nosaltres ens pensem que la gent ja està avorrida,
sí, sí.
i que diu, bueno, una precampanya, una campanya, una no sé què, i resulta que hi ha gent que li interessa.
Però escolta, quin era el titular de l'endemà? Un dels titulars que circulaven.
No ho sé, ara.
Una membre de Podemos que pujava en un cotxe oficial del PP. Vull dir, aquesta és una de les notícies que ahir va circular, que després del debat el Rivera va dir que havia vist com, ara no me'n recordo el nom, però una membre de Podemos va pujar en el cotxe del Moragas del Partit Popular. I això ja li va donar volada a un altre tema que no té res a veure amb el debat. A més, després es va demostrar que era fals. Vull dir, però ja van... Sí, es veu que es va confondre de
cotxe.
De cotxe. Vull dir, que imagina't, vull dir, que es genera... Podem estivar, vull dir, és com l'efecto Sálvame a Telecinco, que poden estar parlant... Ai, Gran Hermano, perdoneu, a Telecinco, que poden estar una setmana parlant en aquella cadena contínuament d'aquell programa, doncs del debat també s'ha estirat tant des dels pagats que portava els colzes a l'Errejón fins a aquesta anècdota que al final resultava
però
ser falsa.
Això passa com els mítings, no? Els mítings ja no els fem els partits polítics perquè la gent que va al míting, sinó perquè l'endemà surt el diari, surt a la tele, surt el tros que t'interessa que surt.
És que no va ningú als mítings.
Home...
Van la claca de cada partit.
Ara que diu això...
Sí, sí.
Sempre, eh?
Sempre, clar. Però que...
No estic descobrint res, però ara que diu això la Maria dels mítings, a les 9 connecten amb el telediari o el de Llotges. Bé, doncs ja se sap la llumeta vermella
sí,
i el senyor que està fent el míting
ara.
Que no sap com allò, enllaça amb el seu missatge
això
principal que havia acabat de dir feia 5 minuts o 10.
Però és igual.
Això ens passa en els Consells Nacionals de tots els partits. Quan empalma els mitjans de comunicació ja diuen el que interessa que diguin.
Ja està. I llavors repeteix. O sigui, que és una falta d'espontaneïtat. Està tot tan estudiat.
Però va, allà potser hi ha, jo què sé, posa-li 2.000 persones, si és que n'hi ha, i en canvi a la tele et veuen uns quants milers més.
No, si tens raó...
I el tema de l'audiència, jo penso que té molt a veure amb els últims anys, com... amb fenòmens com Pablo Iglesias i l'Albert Rivera, de la política s'ha fet una mica d'espectacle. I hem vist debats d'aquests de Sexta Noches i coses d'aquestes, que amb un format molt Gran Hermano, però parlant de política, cosa que celebro perquè no és Gran Hermano, tot i que el format no m'agrada, però com a mínim tens un programa en prime time que t'està teòricament parlant de política, de com funciona el país, i això pot ser que molta gent, per culpa o gràcies, ja jutjarà cadascú, aquest tipus de programes, s'hagin reenganxat a la política i ara diguin, ah, doncs mira, ara els tenim els quatre, després de veure'ls a no sé quants platós, ara els tenim els quatre aquí, pagant-se de castanyes, amb un debat electoral, i per això anem a mirar-lo.
De fet...
és la meva opinió.
Hem de reconèixer que el Pablo Iglesias, si no és pels mitjans de comunicació, no el coneixeria
I l'Albert Rivera, el Sala, a l'altra banda, també té bastant a veure, també, segons quins mitjans de comunicació.
Hi ha hagut algun tertulià, em sembla com el Carmona aquest, que era tertulià de no sé què i és regidor a Madrid. Vull dir, o sigui, la gent llavors veu una cara coneguda i diu, ostres, tu votarem aquest que no sé què.
Però és el poder de la tele, I és així.
Doncs ja no ens queda gairebé més temps, arribem a un 3 i no res de les 10 en punt del matí. Volia agrair-vos la presència del Joan Ramon Almadàs, a la Maria Sansa i el Pasqual Lussó aquí a la tertúlia, gràcies.
Molt bé.
Per cert, que ja la setmana que ve acabarà el periple electoral el diumenge el 26 de juny i després Festa Major, 360 activitats per gaudir durant 6 dies, des del dimarts fins al diumenge. Dia 3 de juliol tindrem la festa grossa aquí a Sant Cugat.
Saps què celebro? Perdona.
Què celebraràs?
Que es canviïn els arrossos a la Rambla del Celler.
Ai,
jo també ho tinc
ja parlarem la setmana que ve. Ja parlarem la setmana que ve.
Jo només voldria recomanar anar el 29 al concert que farà la Cobla la Sant Lira. Jordi amb la Lira.
Molt bé.
La Cobla és la millor cobla que hi ha a Catalunya amb nosaltres. Jo penso que pot ser un...
I fa el Pagalí Joan també la Cobla
sí,
Sant Jordi.
Després,
doncs
després
allò serà el dia de Sant Pere, ens ho apuntem.
Dia 29.
Dia 29. Gràcies a tots, en tornem demà a 9:45 del matí.
Molt bé.
El gall del monestir.